Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural consolida la xarxa de regadius del territori amb una inversió prevista fins l'any 2032 de 532,4 milions d'euros a través del programa d'encàrrec d'actuacions d'infraestructures de la Generalitat i el Pla Econòmico-Financer en relació amb les actuacions del Segarra-Garrigues per al període 2020-2032 que el govern va aprovar el passat 21 de desembre. Així, aquest any s'invertiran a través d'aquests dos programes 50,15 milions d'euros en treballs de la xarxa de regadiu del Segarra-Garrigues, als recs del canal d'Urgell o també al canal Xarta-Sénia i en la modernització del rec de la comunitat de regants de Valls, entre d'altres. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, aquest any es donarà el tret de sortida a les obres de la xarxa secundària del regadiu Xarta-Sénia, després d'uns anys on la comunitat de regants, les cooperatives, altres agents promotors del sector agrari i el departament mateix, amb el suport d'infraestructures de la Generalitat, han fet una tasca de promoció d'aquest regadiu que ha permès fixar l'aportació econòmica dels regants al cost de la inversió del regadiu. Així, un cop finalitzades les obres de la xarxa de transport i primària d'una part del regadiu Xarta-Sénia i atenent el nivell d'adhesió dels regants, s'iniciaran les primeres obres de la xarxa secundària per fer arribar els pròxims anys l'aigua de rec a unes 3.000 hectàrees de les zones 1, 2 i 3. La inversió prevista aquest any és de 3,3 milions d'euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la Societat Baix Ebre Innova, posa en marxa un nou programa de formació ocupacional dual, una acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que pretén millorar l'ocupabilitat dels joves del territori mitjançant la formació dual. La previsió és que aquesta formació s'inici al mes de febrer i els participants puguin obtenir un certificat de professionalitat d'atenció a persones en situació de dependència en institucions sociosanitàries. Concretament, s'oferirà un contracte d'un any a un total de 16 joves que dedicaran un 75% de la jornada laboral a treballar i el 25% restant a la formació. Pel que fa als requisits per participar en aquest programa, són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrits a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació no ocupat i tenir una qualificació baixa. El programa de formació professional i ocupacional es du a terme de manera conjunta amb la residència de la tercera edat, l'ONADA. L'Ajuntament de l'Aldea, complint amb els terminis que estaven previstos, ha iniciat la segona fase de construcció de la nova avinguda Catalunya amb el tram de l'obra que comprendrà la urbanització des del barranc dels Pixadors fins al carrer Montoriol, amb una superfície afectada de 3.522 metres quadrats. El preu de l'adjudicació de l'obra és de 295.000 euros, dels quals 182.000 estan subvencionats per la Diputació de Tarragona. L'empresa auxiliar de firmes i carreteres SAU preveu que l'obra estigui enllestida amb un termini màxim d'execució de 5 mesos. Aquesta nova via urbana, totalment integrada amb l'entorn, serà un eixe d'unió que connectarà físicament els dos barris de l'Aldea i deixarà enrere definitivament la imatge impersonal i perillosa del que un dia va ser l'antiga Nacional 340. L'alcalde de l'Aldea, Xavier Rollo, ha remarcat que es prioritzarà amb aquest projecte la seguretat dels vianants i ciclistes, donant-los la importància que es mereixen, ha dit, ampliant considerablement l'espai amb voreres més àmplies.
En aquest cas, nosaltres el que volem és fer una avinguda atractiva, sobretot una avinguda que doni seguretat als vianants com als ciclistes. Prioritzem els vianants i ciclistes, també donem prioritat als vehicles, però en aquest cas, a diferència del que mostrem ara, que era una avinguda totalment deficitària en moltes coses, vull dir, ja podeu veure vosaltres mateixos que no hi ha ni vorera, no hi ha un enllumenat molt, molt deficient, a part que és tot i que és un centre de l'Aldea, és la part urbanística que està menys desenvolupada. Llavors nosaltres el que hem pogut aconseguir és, a part d'unir físicament els dos grans nuclis, els dos barris que tenim a l'Aldea, que quedaran units en una vorera per primera vegada, també que podran vindre en un carril bici tant com cal, pues, donar totes aquelles millores que calia en aquesta avinguda. Ja podeu veure que el sistema d'enllumenat és un sistema novedós, un sistema molt, molt, molt modern i molt potent, I com hem dit abans, pues, grans voreres, una senyalització de carril bici i uns carrils adequats pel que és una avinguda als vehicles d'aquí de l'aldea.
Encara que el total de l'avinguda són 2 quilòmetres, les obres es dividiran en diverses fases tenint en compte que el govern municipal de l'aldea té previst que l'execució de les obres siguin el menys gravoses per a la ciutadania, cercant així els màxims recursos possibles.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Empresa i Treball ha obert una nova línia d'ajuts directes adreçats a autònoms, microempreses i pimes dedicades a l'oci nocturn. Aquests ajuts es poden demanar a partir d'aquest mateix dimarts a través del canal Empresa. Els ajuts seran d'entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, depenent del nombre de treballadors i l'aforament local. Es tracta de la cinquena línia d'ajuts extraordinaris que el govern destina específicament a l'oci nocturn, recordem, tancat des del passat 24 de desembre. La línia d'ajuts compta amb una dotació de 20 milions d'euros, que se sumen als més de 40 milions d'euros otorgats prèviament en ajuts específics al sector. La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament a través del canal Empresa, omplint el model formalitzat disponible a Canal Empresa, al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda o també al Departament d'Empresa i Treball. Per agilitzar la tramitació, el procediment inclou una declaració responsable on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. Els sol·licitants podran també consultar si se'ls ha concedit l'ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular altres subvencions o ajuts públics i o privats ja sol·licitats o otorgats. El tràmit per sol·licitar-lo serà telemàtic i finalitzarà el 4 de febrer a les 2 del migdia. El Fòrum Jove d'Amposta creix per convertir-se en el Fòrum Jove de les Terres de l'Ebre i ser un espai de referència per al jovent de les quatre comarques. Del 16 al 18 de febrer, els centres educatius i els joves ebrencs podran participar en més de 50 activitats organitzades en diferents espais de la capital del Montsià. S'incentivaran espais de debat sobre les qüestions que preocupen els joves i també trobaran una representació dels serveis i eines que tenen disponibles al territori, sobretot respecte a l'emancipació, la salut, la formació, l'emprenedoria o la participació. Durant el Fòrum Jove s'engegarà la prova pilot del programa Orienta't i el Servei d'Orientació Educativa i Laboral. Una de les novetats és l'increment i la especificitat de les activitats que també s'han creat de forma participativa amb l'alumnat dels centres educatius per respondre a les seves necessitats i complir amb les mesures sanitàries. A l'espai de la Fira també hi haurà 25 estands de centres educatius, xerrades sobre associacionisme i emprenedoria juvenil, tallers d'art, d'ocupació i de relació a l'espai públic, un trivial per la ciutat, visites guiades al Fab Lab i el sindicat i obres de teatre i exposicions són algunes de les activitats que es podran gaudir entre altres espais com el casal, l'oficina jove, el sindicat, el mercat o el parc dels xiribecs d'Amposta. La història d'un brigadista internacional contracultural lliure i antiheroi és el darrer llibre del periodista Toni Orensanz, Com vas perdre el braç, Balchowski, on es retrata un pianista proto-hippie que tocava només amb la mà esquerra. L'autor de L'Omnibus de la mort o El nazi de Siurana, Toni Orensanz, s'endinsa ara en la vida d'aquest pianista que va perdre el braç dret lluitant contra els feixistes i que se'n va tornar abatut als Estats Units. Orensanz ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que ha volgut fer un cant al periodisme amb una recerca feta amb obsessió documental.
La primera notícia que jo tinc de Balchowski és en una entrevista amb la que em parlen que es conserven totes les fitxes de les operacions que es feien en un vagó quiròfan de tren l'any 1938, i entre aquelles fitxes hi havia la d'un jove pianista de Chicago que perd un braç a la batalla de l'Ebre. Per tant, el punt de partida és què passa amb un pianista dels Estats Units que perd un braç i se'n torna a casa amb un braç sol. Aquest és el punt de partida. Intento respondre aquesta pregunta en el llibre i el que em trobo responent-la és una història, penso jo, multicapa. És a dir, és la història d'un nen jueu, d'un petit poble d'Illinois ja maltractat pel fet de ser jueu, una història d'aventures i peripècies a vegades quasi còmiques de la Guerra Civil Espanyola, i després és el llibre de què significa perdre una guerra i tornar a casa derrotat a l'altra banda de l'oceà i com això t'acaba condicionant absolutament tota la vida. En el cas de Valchowski és una història de superació, però també de drogues, de vida desfermada, de contracultura, de rock and roll, fins al dia de la seva mort.
Oren Sanz ens explica com el protagonista de Com vas perdre el braç, Valchowski, es converteix en un perdedor.
Valchowski es converteix en un perdedor a la guerra civil. Ell ràpidament, o sigui, tenim notícia que ell està a Albacete, a la base de les brigades internacionals. Ell en aquell moment ja passa per l'hospital amb una depressió. De fet, se'n parla poc, però diguéssim, a la guerra civil també hi havia serveis psiquiàtrics i psicològics, perquè no és fàcil fer una guerra. És a dir, moltes vegades sempre tenim aquesta sensació idealitzada de les guerres. No és fàcil fer una guerra i no és fàcil perdre-la. No és fàcil veure que se't mori el teu company al costat a una trinxera, no? Per tant, Valchowski es converteix per l'esperança. Ell és un idealista il·lús, en certa mesura ingenu, que a Espanya per la ingenuïtat, i se'n torna cap a casa molt maltractat per la vida. La vida el maltracta molt, però ell és un exemple de tenacitat, de superació i d'alegria per la vida, tot i que té un final una mica tràgic.
El periodista Toni Orensanz ha explicat que a l'escriure Com vas perdre el braç, Valchowski, el que ha intentat és fer un cant al periodisme en un moment, ha dit, en què sembla que la veritat no importa.
He volgut ser curós perquè és un llibre de periodisme. És a dir, no he volgut fer una novel·la. He volgut fer un llibre de periodisme perquè és el que em demana el cos, dos, perquè la documentació i tota la informació que anava tenint era abundant, i perquè crec que ha arribat un moment també que em venia de gust reivindicar la figura de l'ofici periodístic com una necessitat. És possible aproximar-se a la veritat a partir de mètodes i tècniques de ciències socials. No és veritat que la veritat no existeix. La veritat existeix i és possible d'explicar-la, o almenys intentar aproximar-s'hi el més honestament que un sapi.
Editat per Columna, Com vas perdre el braç, Valchowski, va sortir a la venda el passat 7 de gener. De cara a la tardor, es publicarà la versió en castellà de la mà de Navona. No es descarta tampoc la traducció a l'anglès, ja que els drets de la qual els té el Grupo Planeta. De moment, però, no hi ha data.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest dissabte es projectarà als cinemes d'Amposta la pel·lícula Història potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por, un film dirigit per Mireia Sallares i coescrita amb la crítica literària Joana Massó. L'Opati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, ha participat com a centre productor. A la pel·lícula es repassa la figura del psiquiatre català Francesc Tosquelles, que va revolucionar la psiquiatria del segle XX, introduint la psicoanàlisi a Catalunya, i és considerat pare de l'escola francesa i de la psicoteràpia institucional. El film bascula entre el documental experimental i la ficció especulativa. Després de la projecció de la pel·lícula, s'oferirà un debat amb Sallarès i Masó. L'entrada és gratuïta i sense reserva.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, continuem parlant del cel força serenat arreu del país, encara que cap al quadrant nord-est, especialment cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà, aquí hi ha la presència d'alguns núvols i també trobem algun núvol, algun interval de núvol baix, fins i tot d'alguna boirina, en punts del prelitoral sud o cap a la zona de Ponent. En qualsevol cas, sí que la temperatura ha pujat arreu. Ara mateix parlem d'aquests valors de 13 i 14 graus en punts del litoral central i sud. Cap al litoral nord són una miqueta més baixes aquestes temperatures degut a la presència dels núvols que estàvem comentant, i cap a l'interior, on a primera hora del matí teníem temperatures de menys 5 graus, a hores d'ara ja tenim temperatures de 4 i 5 graus positius i han d'anar pujant una miqueta més durant aquestes immediates hores. Durant aquesta tarda mantindrem el cel serenat amb un ambient agradable, i de cara al final del dia, de nou, els núvols baixos tornaran a guanyar protagonisme i s'aniran formant aquests núvols baixos, boirines, cap a la Catalunya central o bé fins i tot a punts de Ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.